Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Ho confesso, ja des de l'inici. M'agrada el turisme, m'agrada viatjar. Defenso que totes les persones que desitgin viatjar i conèixer d'altres llocs tingui l'oportunitat de fer-ho. En temps on la turismofòbia guanya terreny i el turisme es percep com una cosa negativa, en termes com turistificació, odi al turista o el clàssic turistes go home, crec que és crucial alçar la veu en defensa d'una activitat que és no sols positiva, sinó també valuosa i capaç de millorar tant els llocs com les persones. El turisme és una necessitat humana essencial per molts de nosaltres. No obstant això, com tot allò que s'estén sense control, requereix d'un procés d'adaptació, regulació i, sobretot, moderació. El turisme ben gestionat és beneficiós per les economies locals, però, a més, té el poder de generar un major entreteniment cultural entre els pobles i un enteniment. Apostem, llavors, per un turisme responsable i respectuós que valori tant el destí com les seves gents, assegurant que aquesta activitat continuï sent un motor de progrés i connexió en un món cada vegada més interconnectat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb la predicció del temps. Atenció, perquè demà dimarts arribarà una pertorbació. Pot ploure ja durant el matí al terç sud de Catalunya, però serà sobretot a la tarda quan la pluja es pot estendre a bona part de Catalunya. Les temperatures, ara sí, començaran a baixar. I connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per saber com està ara mateix les carreteres i algun tipus d'incidència. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, pel que fa a incidències, únicament destacar una via tallada. És una carretera local, la L310 a Tàrrega, que es troba tallada en els dos sentits de la marxa, com dèiem, per un accident. A la resta de vies, en principi, el que tenim és volum de trànsit, en alguns punts encara força espès, a la C58, per exemple, de Montcada cap a Barcelona, o també la B23, és a dir, l'autovia dos, volem dir, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona. El que s'hi va força ple són les dues rondes de Barcelona i en sentit Besòs, la de dalt ben bé des d'Esplugues i fins a Sant Gervasi, i la litoral des de la Zona Franca fins a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I nosaltres aquí a la Linterna de la cadena COPE ara us parlarem de les escoles, d'un munt de coses relacionades amb els col·les. En veu de la companya Yolanda Bernal, avui hem estat tractant aquest tema des de diferents vessants a la cadena COPE a Catalunya i nosaltres en parlarem sobre el tema d'aquesta sentència que només apliquen, per cert, 17 col·legis de Catalunya, que apliquen el 25% d'hores extres en castellà aquest curs escolar. En parlarem amb Carlos Silva, que és professor d'institut i també membre de Docents Lliures.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
COPE Cataluña y Andorra.
Que l'educació necessita millores profundes és una obvietat. Només cal recordar el darrer informe PISA, que ens col·loca a la cua d'Espanya en comprensió lectora, matemàtiques o ciències. La pregunta del milió és: què s'ha de fer per millorar els resultats? Per què s'han posat en marxa projectes pioners i nous mètodes que no acaben de funcionar? Segurament s'han de resoldre abans els problemes estructurals que té el sistema. Falten professors, cal més finançament i baixar les ràtios a les aules. No ajuda tampoc que cada vegada que hi hagi un canvi de govern es canviïn les lleis educatives. Els professors són molt crítics amb la deriva que està agafant aquesta educació i que està convertint les aules en un espai d'oci. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és almenys el que pensa Damià Bardera, que és professor de filosofia i qui ha escrit el llibre Incompetències bàsiques. Aquí parla, en aquest llibre, obertament, sense pèls a la llengua, sobre què es fa ara mateix a les escoles i instituts. D'entrada, la figura del professor ha canviat força. Ara, l'habitual és que faci de tot menys ensenyar.
Doncs això, d'educadors socials, de psicòlegs, que no et dic que no se'n necessitin, però potser no és la nostra tasca, perquè després també hem de fer de policies, òbviament, això ja fa molt de temps, hem de fer de buròcrates entregats, amb una paperassa que t'assumeix en un buit absolutament nihilista. Què hem de fer més? Bueno, hem de fer sobretot el rol aquest d'animadors culturals, no? Que els nens es diverteixin, tenir-los allà guardats, perquè, clar, no fos cas que els hi exigissis una mica d'esforç, no? Doncs és això, tenir guardat de la canalla i que s'ho passin bé i anar fent.
Doncs aquesta és la realitat a les aules i el que denuncia Damià Bardera és que l'administració, per ignorància o per cinisme, doncs no fa absolutament res. Critica especialment la figura dels inspectors educatius en aquest sentit, a diferència del que passa, per exemple, a Castella i Lleó. Allà els inspectors són professors que es dediquen a aquesta tasca però al final de la seva carrera. Bardera, en qualsevol cas, creu que hi ha la intenció clara de tenir alumnes menys formats. Per dir-ho irònicament, és una inversió de futur.
Aquí el que passarà d'aquí un temps amb la intel·ligència artificial i tot això és que hi haurà una bona part de la població que no treballarà. Llavors, és clar, si tu aquesta gent que no treballarà, que són carn de canó, tu en aquesta gent els tens formats, aquesta gent serà problemàtica, perquè dirà, ei, què passa, no? Vull dir, es queixaran. Ara, si no tenen cap formació i s'han passat tota la seva educació jugant i cantant i sense continguts, que els hi pugui donar una brúixola per anar pel món i per tenir un criteri, doncs aquesta gent no es queixarà, se'ls donarà una paga al mes perquè es puguin connectar al Netflix.
S'ha acabat.
I avall.
I una altra qüestió que no es compleix, segons denuncia aquest professor, és la inclusió de l'alumnat, perquè els més desafavorits no poden accedir, diu, a segons quins recursos educatius.
Un altre dels reptes a les escoles i a les aules era l'ús de telèfons mòbils. Gràcies a la mobilització i la pressió de moltes famílies, aquest curs s'ha aplicat ja la restricció dels telèfons a la secundària i a falta d'un balanç més exhaustiu, els professors ja han començat a notar canvis en forma de més concentració i més atenció dels alumnes.
Exacte, sense dubte és molt bona notícia que les aules siguin espais lliures de mòbils. Ha costat molt i han hagut de ser els pares, les famílies, les que facin aquesta pressió. La Begoña Iago és mare i membre de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils. La Begoña té una filla, precisament adolescent, que va a primer d'ESO. No té mòbil, però això no vol dir que ells, com a pares, no tinguin les mateixes preocupacions que la resta.
No té mòbil. Evidentment, som una família
amb els mateixos neguits que qualsevol que família, és a dir, comença primer de l'ESO, què farà quan vagi pel carrer sola per tornar a casa. Vull dir, és un neguit real. Nosaltres estem a Barcelona i, bueno, no ens acaba d'encaixar el tema mòbil, però sí la necessitat de que ella, si té qualsevol circumstància pel carrer que ens pugui contactar i nosaltres saber si està bé, si, on està. Vull dir, aquest neguit el tenim com qualsevol altra família.
La filla de la Begoña no té mòbil, però sí que han optat per tecnologies alternatives sense connexió a internet, però que sí que els permet saber on està i contactar amb ella. Això sí, quan queda amb les amigues, que sí tenen mòbil, al final, doncs es passen tota l'estona mirant el telèfon i després a casa s'ha de fer molta pedagogia.
Després ho comentem a casa, no? Què heu fet? No, és que hem quedat i hem estat mirant el mòbil. Dic, però a veure, si quedeu per jugar, per parlar, no per mirar aquestes coses. Llavors és una feina que s'ha de fer amb els nois i noies per aquesta banda, no? Que no se sentin exclosos i que vegin que el que s'està normalitzat i que s'ha normalitzat no és sa, no és bo.
Per la Begoña el problema no és tant el telèfon mòbil en si, sinó l'accés que permet a les xarxes socials i que un jove a determinada edat no sap discriminar.
El problema que veiem és l'ús de les xarxes socials, per exemple. Sí. L'ús del tenir, doncs, el que dèiem, accés a tot el món en un instant, i quan dic tot el món, és tot el món, per les coses bones i per les coses dolentes. Jo crec, vamos, és que no és necessari un infant d'aquestes edats que tingui accés a tot això, no? I jo crec que estarem d'acord amb això.
La Begoña reconeix que la batalla s'ha començat a guanyar a les aules, però queda molta feina a fer fora, per exemple, a casa. D'entrada, perquè les famílies han de donar exemple amb el mòbil i això no sempre és fàcil.
Hoy es un placer saludar a Carlos Silva, que es profesor de instituto, catedrático de inglés y además es el presidente de Docentes Libres. Profesor Silva, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por contactar conmigo.
Hábleme primero, Docentes Libres, ¿qué hay o quiénes hay detrás de este Docentes Libres?
Bueno, pues hay docentes de todos los niveles educativos, primaria, secundaria, y docentes pues que son críticos con la política educativa de los gobiernos nacionalistas y que ven pues con preocupación pues una política educativa que se preocupa por cuestiones políticas y que no tiene como primer objetivo, como primera instancia, la calidad de la educación para los alumnos.
Uh-huh. Hemos hablado de 17 colegios, un número inferior al del año pasado, que creo que eran 26 los que empezaron por impartir el 25% del castellano. ¿Qué ha pasado este año?
Bueno, lo que ha pasado es una situación de desgaste, una situación también de jugar con el sistema y de intentar eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales. Es la política que ha adoptado el Departamento de Enseñamiento desde un primer momento con el tema del 25%. Están alargando los plazos, están intentando entorpecer por todos los medios legales el cumplimiento de estas sentencias. Y supongo que esto es una política de desgaste a la espera de que resuelvan las cuestiones que se han llevado al Constitucional.
Uh-huh. El Parlamento Europeo aprobó un informe contra la inmersión lingüística, ¿no?
Bueno, hubo una comisión que vino de la Comisión de Peticiones, promovida también por las asociaciones desde aquí a través de los diputados de Partido Popular y en su momento de Ciudadanos, y que realizó y se entrevistó con personas de distintas asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe o como nosotros también, para darles una visión que para muchos diputados pues fue sorprendente y que desconocían la situación sobre el tema de las lenguas y de la inmersión lingüística en Cataluña, que desconocían. Uh-huh. Es una comisión que molestó muchísimo al Departamento de Enseñamiento y que intentaron entorpecer y complicar de todos los medios posibles.
Esto hace que muchos padres, con el tema de solo el 25% de horas en castellano en el colegio, decidan ir a la privada y dejen de la pública de lado.
Bueno, el tema de la mayor presencia del castellano en los centros privados es una prueba clarísima de la hipocresía que gira en torno a este tema. Es decir, las propias políticos, eso es un tema sabido, los propios políticos nacionalistas llevan a sus hijos a centros privados, centros que son en la mayoría de ocasiones trilingües, con una fuerte presencia del inglés o de otras lenguas extranjeras como el francés, y que utilizan el castellano y el catalán en su educación. Quiero decir que al final no solamente es una cuestión de hipocresía, no es solo una cuestión de utilización política del sistema educativo, sino que también es una situación de discriminación para las personas que no pueden pagarse o no pueden elegir la forma o el sistema lingüístico educativo que deseen las familias.
Cuando escuchamos, por ejemplo, los políticos que dicen, depende de qué políticos, no, es que vamos a perder el catalán, o si dejamos de dar clases en catalán, vamos a perder la lengua, va a haber comunidades que, no sé, que alertan del deterioro de la lengua catalana, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo luego veo que siempre se crean eslogans, se crean, digamos, grandes discursos y grandes palabras para justificar políticas lingüísticas que estaban decididas de antemano. Cuando se utiliza este discurso, siempre se pone como ejemplo a lo mejor Barcelona y el área metropolitana, pero jamás se habla de todas las partes de Cataluña en las que el uso del castellano en la educación, incluso a nivel social, es prácticamente residual. Quiero decir que no hay ningún plan que sea equivalente o proporcional, ¿no?, para el uso equilibrado y presencia equilibrada del castellano en ciertas partes de Cataluña. Siempre se utiliza de manera interesada los ejemplos que convienen al nacionalismo. En este caso, pues a lo mejor unas zonas de Cataluña donde la presencia del catalán, la utilización del catalán a nivel social, sea menor que en otras partes de Cataluña donde la utilización del catalán es claramente dominante.
Un tester importante podría ser el patio del colegio, ¿no? Poner la oreja y escuchar en qué lengua hablan los alumnos, ¿no?
Pues como lo decía, depende de la zona de Cataluña. Hay zonas en Cataluña donde hablan solamente catalán y hay zonas en Cataluña, áreas en Cataluña, donde la lengua dominante es el castellano. Es que las lenguas funcionan de una manera muy diferente a como pretenden los políticos nacionalistas. Quiero decir, las lenguas al final es una herramienta de comunicación, de comunicación que utilizan libremente las personas, y en las zonas donde el castellano es la lengua materna dominante de los alumnos, pues lo normal es que cuando están solos y nadie les está vigilando, se relacionen entre ellos en la lengua que es la lengua materna de la mayoría.
Oye, la fuerza de los padres, Carlos, imagino que es muy importante, ¿no? Porque hay padres que se han quejado y mucho, e incluso han llegado, pues en algunos colegios, a aumentar esas horas lectivas en castellano, ¿no?, para sus hijos.
El papel de los padres y de las familias es vital, esencial, crucial. Quiero decir, sin las familias no estaríamos ahora mismo hablando de este tema, porque la política educativa del Departamento de Enseñamiento y de los sucesivos gobiernos nacionalistas es una auténtica apisonadora que ha pasado por encima de los alumnos y sobre todo de las familias. Entonces hay que agradecer a las familias que se han enfrentado a esta situación y que han dado la cara, pero hay que reconocer también, cuando se utiliza también el argumento de manera interesada del número poco representativo o el número minoritario de familias, a lo que se han enfrentado esas familias.
Digamos
el caso de la familia de Canet, por ejemplo, es un caso
que luego clarísimo. Están estigmatizadas, ¿no? Y muchos al final, no los padres ya, sino los hijos, ¿no? Mira, este ha sido el de los padres tal, ¿no?
Estigmatizadas, perseguidas, acusadas y señaladas. Es decir, es una situación realmente dura la que han vivido algunas familias. En algún caso hemos tenido incluso de familias con negocio que son conocidas, son poblaciones que todo el mundo se conoce, y que han tenido que cerrar el negocio y han tenido que irse de la población por esta situación. Yo no quiero, tampoco queremos nunca utilizar este argumento, quiero decir, asustar a las familias y tal y eso, pero estamos ahora en una situación, gracias a esas familias que han dado la cara y que se han enfrentado, estamos en una situación mucho mejor que antes, porque ahora no es un tema oculto o un tema del que no se hable. Ahora es un tema que está ahí, un tema en el que se han logrado grandes avances y que va a seguir avanzando.
Pues eso esperamos. Carlos Silva, profesor de instituto, catedrático de inglés y uno de los miembros, es el presidente de Docentes Libres. Gracias por haber estado con nosotros, y ojalá hubiéramos tenido profesores como usted, porque tiene usted una dicción, y lo explica usted todo tan bien, que así hubiera aprendido yo, más rápido todavía.
Bueno, eso es también cosa de la edad. Cosa de la edad. No nace un aprendido.
Carlos, muchas gracias. Mira, ahora te voy a decir en inglés. Thank you very much. See you soon.
Thanks to you.
Bye. Gracias. Ah,
gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Indústria que està en constant evolució i canvi, i a Catalunya no és l'excepció. En les últimes dècades, la moda catalana ha anat guanyant cada vegada més rellevància a nivell nacional i internacional. Les marques catalanes es caracteritzen pel seu disseny fresc i avantguardista, però també pel seu compromís social i amb el medi ambient. Avui dia, la moda catalana està en el seu millor moment amb marques de renom que han aconseguit consolidar-se a nivell nacional i internacional. A més, les marques de moda catalana s'estan comprometent cada vegada més amb el medi ambient i la responsabilitat social, des de l'ús de materials sostenibles fins a la lluita contra l'explotació laboral. Aquest dilluns estem parlant de moda a la cadena COPE amb l'excusa que des d'avui fins dijous els amants de la moda tenen una cita a la nova edició de la 080. Barcelona torna a ser l'epicentre d'aquest món de la moda amb aquest esdeveniment que reuneix en el recinte modernista de Sant Pau els millors dissenyadors de moda catalana. Ho ha explicat darrere COPE Catalunya la directora del certamen, Marta Coca, i així ens ho explica la Mar Puerto. Mar Puerto, és així, oi?
Sí, des d'avui els 24 dissenyadors i marques convidades presentaran les seves noves creacions, reflectint així el panorama creatiu cada vegada més divers, amb un enfocament en la temporalitat. Durant les darreres edicions s'ha treballat en valors socials com la diversitat o la sostenibilitat, creant aquest efecte de la passarel·la 080 Reborn, que aquest any, per cert, celebrarà la seva tercera edició, que té lloc cada mes d'octubre. La directora del certamen, Marta Coca, explica que són una de les primeres Fashion Weeks en pujar a la passarel·la roba de segona mà, apostant per la reutilització i la cura dels tèxtils per allargar la vida útil de les peces.
Entenem que la moda és efímera, que les tendències ara es porta això, l'any que ve tal, però a la vegada també hem de fer que els teixits siguin cada cop millors, que siguin duraders i que tornem una mica, que no sigui tan efímera. Que la gent tornés a mirar els armaris com feien les nostres àvies, que a vegades passava l'armari o algunes peces de l'armari de les àvies que s'heredaven uns als altres. És el model de futur.
I és que el consum de roba de segona mà és una tendència a l'alça, de la mateixa manera que també ho és la diversitat. Una altra de les cartes de presentació d'aquesta passarel·la, ja que la seva organització proposa una selecció diversa de cossos, de gèneres i d'ètnies, però sempre respectant la llibertat d'expressió i la narrativa de cada marca.
És veritat que hi ha moltes marques que desitgen tenir un càsting també amb aquest tipus de models, però nosaltres ja fa molt temps que estem apostant també per la diversitat de gènere, d'ètnia, però també de talla. Llavors nosaltres com a 080 no obliguem a les marques a que seleccionin X model amb més curves, menys curves, però sí que sempre, com a càsting general i oficial de l'edició, sempre comptem amb perfils de totes les talles, de totes les ètnies, de tots els colors, de tot, perquè la marca pugui realment utilitzar aquests recursos. La moda ha de ser inclusiva i ha de ser per tothom.
A més, un altre propòsit és enguany subratllar la importància de la tecnologia al sector. La intel·ligència artificial, assegura Coca, té una grandíssima influència.
Influència moltíssim. Pensa que hi ha moltes campanyes que ja, diguem-ho així, la IA està present, moltes campanyes de publicitat, moltes catàlegs de producte, que abans potser s'havia de fer el shooting de les fotos amb la model, doncs tants colors o tants models i havies d'anar fent foto, 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 i ara la IA et facilita molt les coses, i a més la IA et permet fer un shooting al teu estudi, però sembla que estàs a Nova York, si vols.
I tot sense oblidar l'objectiu primordial, posicionar Barcelona i la moda catalana a nivell internacional. David García és el director del clúster de la moda de Barcelona i ens ha explicat com està el sector de la moda a Catalunya.
Fixeu-vos que aquí a Catalunya tenim més de 2.800 empreses. De forma agregada, tot el sector factura 15.000 milions d'euros. Aquests 15.000 milions representen un 6, un 7% del PIB de Catalunya, no? I quan parlem d'ocupació, i en el total del sector hi ha 75.000 persones treballant de forma directa, no? Per tant, sí, és una palanca de benestar i és una palanca de creixement possible futur. És un sector bandera de l'economia de Catalunya, sense cap mena de dubte.
No obstant, aquest segon trimestre de l'any s'ha mostrat estable en quant a la demanda en el sector de la moda, però amb un estancament en les xifres de facturació per diversos motius.
És cert que el sector va patir molt, com sabeu, durant la pandèmia, no? Amb una reducció gairebé del 40% de la xifra global de negoci. I la veritat és que el 21 va començar una tímida recuperació i el 22 i 23 han sigut anys d'alegria en el consum. Però és cert que aquest 24, la veritat és que el consum està molt pla, de poc dinàmic, no?, el consum de moda, i això bàsicament és per dos motius. Durant el primer semestre de l'any el temps no ha acompanyat massa l'entrada de la temporada d'estiu, i el segon, evidentment, és l'entorn inflacionista, no?
Per tant, una economia i un entorn que influeixen significativament any rere any en un sector com és també el de la moda, Montse.
Bueno, pues hablamos de esa 080, esa moda que llega hoy a Barcelona hasta el próximo día 17, pero no hay moda sin modelos. Y hoy queremos enfocarnos en esos modelos. ¿Cómo se forma un modelo? ¿Un modelo nace? ¿Un modelo se hace? ¿Es difícil formarse para ser modelo? Vamos a hablar con Óscar Edu, de la Escuela de Modelos de Barcelona. Él es el director de la formación. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Muy buenos días para mí, pero buenas tardes.
Sí, porque tú, venga, ponnos los dientes largos. Dinos dónde estás ahora.
Ahora mismo estoy en Miami. Hace dos días estuve en Puerto Rico.
Ajá.
¿Cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo fenomenal, y más si estás de vacaciones, como es el caso. Hay que disfrutar. Óscar, tú eres director formador de modelos, y me gustaría saber un poco si es complicado y cuál es el perfil de personas que acuden para formarse como modelos. Han cambiado mucho con los años el tema de la moda, pero ahora hablaremos de ello, pero háblame sobre el perfil de personas que acuden a una agencia para aprender.
Pues mira, realmente el perfil es totalmente amplio. Acude cualquier tipo de persona, pero sí que es verdad que hay un perfil, dentro de ese perfil amplio hay un, digamos, sector que se repite mucho, que es, evidentemente, hay más mujeres que hombres, suelen ser chicas muy jovencitas. Empezamos nosotros en Scouting, empezamos a formarlas desde los 13, 14 años. Sabes que hay algunos 13 que son muy avanzados y otros 14 que aún son un poco infantiles. Con lo cual ponemos la raya un poco ahí. 13, 14 años, adelante. Entonces digamos que el perfil que más se repite en Scouting es mujer, chica, jovencita, adolescente. Y luego hay algún que otro chico también suelto por ahí, suelen ser más mayores, pero suelen ser gente, digamos, más bien joven. Aunque es verdad que hoy en día la moda lo abarca todo.
Hablando de moda, la moda ha tenido su mala fama en su momento, ¿no? El hecho de, hija o hijo, no sabes dónde te vas a meter, vas a viajar mucho, vas a estar muy solo. Yo no sé si esto también aprendéis un poco a cómo llevar la soledad o a cómo dirigir bien lo que es la profesión de modelos en esos cursos que hacéis de formación, ¿no? ¿Qué asignaturas dais?
Mira, nosotros tienes toda la razón, porque es verdad que la moda ha sido siempre un poco, digamos, de las disciplinas artísticas, si se podría englobar allí, la menos entendida, ¿no? Y tienes razón que los padres aún hoy en día vienen con preocupaciones. Es verdad que no es como antes, y cuando las chicas y los chicos viajan, con el teléfono, con el Instagram, con las aplicaciones que hay para videollamadas, no estás tan alejada y tan sola. Te geolocalizan. Hoy en día es mucho más sencillo estar controlado. Uh-huh. Pero sí que hay mucha soledad emocional y con todo esto de la salud mental, la ansiedad, pues es verdad que se preocupa a los padres, ¿no? Nosotros en Scouting tenemos esto tan claro que lo que hacemos es todo el curso lo empañamos de una especie como de tutoría y les hablamos mucho de lo que es la fuerza interior. Nosotros tenemos un lema que nos lo creemos porque creemos que es así de verdad, aunque sea muy topicazo, ¿eh? Pero creemos que la belleza realmente nace en el interior. Uno puede tener un físico espectacular que si luego por dentro no está conectado consigo mismo, no está en paz, no es feliz con su entorno, esa belleza se diluye. O al revés, hay gente que de primeras no es tan atractiva según los cánones, pero como tiene algo dentro, atrae, ¿no? Pues en Scouting intentamos hacer justamente eso, que ya tiene una carcasa hermosa, tiene una fachada bonita,
¿sí?
Hacer que por dentro estén en paz consigo mismos, consigo mismas, que se conecten con su yo, que se expresen, que sean ellos y ellas, porque eso les va a dar mucha paz y mucha tranquilidad emocional. Y eso hace que se relajen y que los padres también vean la evolución y se queden más tranquilos. Entonces, todo el curso tenemos pues la asignatura de posing, que es la que dirijo yo, que es la que más, digamos, tiempo abarca durante el curso. Luego está pasarela, evidentemente, que les encanta. Tenemos la clase de protocolo y agencia, que allí, digamos, en protocolo de agencia se explica qué es una agencia de modelos por dentro,
qué
deberes y qué derechos, claro, qué deberes y qué derechos tenemos como modelos, por qué se cobra lo que se cobra, cuál es el porcentaje que se cobra, en fin, se explica un poco todo, la nomenclatura de las agencias, un poco todo. Luego tenemos expresión emocional, que es súper interesante esta clase. Luego hay expresión corporal. Luego tenemos dietética, porque también hay otra, un poco al hilo de lo que tú decías, hay un poco una especie de fama de que los modelos no comemos.
Exacto.
No es verdad. ¿Verdad? Pues no es verdad. Comemos, intentamos comer bien, sano, pues porque trabajamos con el físico y entonces el físico tiene que estar cuidado y qué mejor que cuidarlo con ejercicio, con vida sana y evidentemente con alimentación sana. Luego, está claro que si haces una fiesta, pues tomas Coca-Cola o lo que sea, o una pizza. Pero por lo general, intentamos que se cuiden.
Lo que está claro, Óscar, es que la moda ha ido cambiando mucho los estándares, por suerte, ¿no? Antes tenías que ser 90, 60, 90 las mujeres, ser guapísimo, pero claro, depende qué tipo de modelo seas y para qué hagas, puede ser una campaña fotográfica, una de pasarela, pero por suerte la moda ha cambiado y eso ha traído también más competencia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y además, fíjate que antes, en la época de los 90, principios de los 2000, era impensable. O sea, no se concebía que una chica curvy o una chica que se saliera de los estándares de belleza de los que tú has marcado, que eran un poco irreales, pues era impensable que pudiese trabajar de modelo. Hoy en día es impensable que no haya una curvy mínimo en una campaña. Es impensable. Tiene que haber una curvy, tiene que haber una chica o chico racializado, tiene que haber diferentes sexualidades. Es que si no es impensable, porque la moda también la marca mucho la gente de a pie.
Claro.
Y la gente de a pie, en las redes sociales, quiere unos estándares que se acerquen a su realidad. Es verdad que hay gente que es altísima, guapísima, pegadísima y estupenda. Sí, pero es la minoría. Y entonces esto no llega al consumidor.
Eso es.
Y las marcas quieren vender. Entonces es un poco así.
Claro, tiene que ser un poco el reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? De lo que tú ves un poco por la calle, ¿no?
Totalmente. Y lo que ves por la calle y lo que tú eres. Porque tú también te quieres ver reflejado allí. Y quieres... Tuvimos una chica que tenía vitíligo, que es la...
Las manchas blancas en la piel.
Las manchas en la piel. Exacto. Una chica, además, negra, con manchas en la piel, pues trabaja un montón porque estas personas existen y hay que darles también visibilidad. Y oye, pa'lante, ¿no? Entonces, en la escuela es verdad que hemos sido, perdona que lo diga, pero es que es verdad, muy inteligentes.
Sí,
porque hemos visto que la moda va por un camino, que la sociedad va por el mismo camino y nosotros como escuela hemos querido adaptarnos al camino porque además de raíz lo creemos así, tanto Ramiro, que es el director general, como yo, ¿no?
Claro.
Y lo hemos abierto a todo. Es verdad que aún hay escuelas más elitistas que no cogen a gente que se van de las, digamos, medidas estándares, pero nosotros hemos querido abrirnos a todo y en nuestra escuela entra
de todo.
Pues
de
me
todo.
Parece fenomenal, porque además después los diseñadores también lo agradecen, ¿no? Porque eso que ves en la pasarela cada vez es más ponible, ¿no? Lo ves y dices, mira, me gusta, ¿no? Antiguamente pues claro, veías esas modelos que decías, esto es imposible que me entre de ¿cómo se llama? Del tobillo para arriba, ¿no? Entonces eso te crea una frustración. Entonces está muy bien que la moda se adapte y sobre todo los diseñadores buscan modelos normales y corrientes. O sea, que si tu idea es aprender modelaje, pues ya lo sabes. Hoy hemos estado hablando con el director de formación, que es Óscar Edu, de esta Escuela de Modelos de Barcelona, Scouting. Más de 15 años formando modelos y además algunos han llegado muy alto. E incluso el propio director, Óscar, también es modelo. O sea, que si lo queréis buscar en internet, sí, ya lo sabéis. Óscar, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada desde Miami. Qué suerte la tuya, pero también te lo mereces, porque trabajáis y muy duro. Óscar, muchas gracias, un beso.
Muchas gracias a ti, un besazo muy grande.
Bueno, pues estamos en Barcelona haciendo la linterna de COPE Cataluña y Andorra y ahora vienen los amigos de Línea Directa a darte un buen mensaje. Para un motero, sentirse protegido con su equipación es esencial y por eso con Línea Directa proteges tu moto y también tu equipación técnica. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Llega el otoño loco de Cepsa. Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Atenció, perquè una mica més de 400.000 autònoms han canviat la base de cotització amb el nou sistema de quotes en funció dels ingressos reals rebuts. D'aquests, uns 270.000, al voltant de dues terceres parts, han incrementat la base i l'altre terç l'ha rebaixat. Aquestes són les dades de què disposa la Seguretat Social i que fa unes setmanes el secretari d'Estat de la Seguretat Social i Pensions va traslladar a les principals organitzacions d'autònoms. Una reunió de caràcter tècnic on les parts van abordar el primer procediment de regularització de les quotes dels 3,7 milions de treballadors que l'any 2023 van estar d'alta amb aquest sistema. Avui volem parlar amb una d'aquestes organitzacions d'autònoms, com és la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. I parlem amb el seu president, que és el Daniel García. Daniel, què tal? Bona tarda. Gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
400.000 autònoms que han hagut de canviar la base de cotització. Per què hi han hagut aquests canvis? Què ha passat?
Bueno, aquests canvis han passat perquè a partir de l'1 de gener del 2023 entra en funció els nous trams de cotització. Ja no es té la llibertat per poder escollir el tram al que tu vols cotitzar, amb el que normalment es diu el RETA, sinó que ara anirà en funció del teu rendiment net anual. Uh-huh. És a dir, tot allò que tu facturis menys les despeses que pots gravar, depenent de la teva activitat econòmica, és el que et situarà en un dels 15 trams parellant per poder cotitzar i et situarà en aquest tram, que és el que et pertoca. El que ha passat ara és que majoritàriament la gent no ha canviat la seva base de cotització, està cotitzant el mateix que abans. I què comportarà això? Doncs que ara amb la declaració de renda d'aquest any 2024, que és respecte a l'exercici del 2023, sí, Hisenda i Seguretat Social estan creuant dades, i ara, al novembre aproximadament, els autònoms sabrem en quin tram ens situen, si hem pagat de més o hem pagat de menys. I si hem pagat de més, doncs ens tocarà pagar més, i si hem pagat de més, ens tornaran calés, com la declaració de renda.
Això és positiu, no?, de cara a vosaltres.
Home, això és positiu. Nosaltres feia molt de temps que estaven reivindicant un model d'aquest tipus, perquè les dades són les que són, i les dades actualment són que les pensions dels autònoms són més baixes que les pensions pels treballadors de compte d'altri. Estem parlant de que la mitjana, una pensió d'un autònom està al voltant dels 900 euros i una pensió d'un treballador per compte d'altri estem parlant de que està al voltant dels 1.300 euros. Això per què ha passat? És perquè majoritàriament el 90% dels autònoms, tot i podent, cotitzaven al mínim. Hi havia aquesta cultura dins del treball autònom. Això què comporta? Doncs que les teves bases de cotització són més baixes, les teves prestacions són més baixes i, per tant, la teva jubilació també serà més baixa. Uh-huh. I després també una altra de les coses que passava, així culturalment, és que sempre o majoritàriament es pagava el mínim respecte als últims anys de la teva vida laboral. Això comportava que a partir dels 50-55 anys la gent augmentava la seva base de cotització i això feia pujar una mica la teva base de cotització respecte a la jubilació. Uh-huh. Ara això ja no es podrà fer perquè anirà en funció del teu rendiment net anual. Com el que estem treballant, el que s'està fent, és equiparant les prestacions socials d'un treballador per compte propi a les prestacions d'un treballador per compte d'altri.
Uh-huh. Imagino, Daniel, que estem parlant d'un canvi d'una complexitat tècnica excepcional, no? Això no deu ser fàcil.
Bueno, ara hi ha molt desconeixement. Pensem que això és un procés fins al 2032, és un procés que està de prova i després s'està treballant amb temps per anar regularitzant aquesta nova situació. Ara potser, doncs, clar, els autònoms que hagin estat pagant el mínim, doncs si ara veuen que han de pagar més i se'ls situa un tram més alt, realment és perquè tenen una situació econòmica millor de la que estaven d'alguna manera declarant. Això també comporta que es pagarà més, però també es tindrà més protecció social. És a dir, a la vida ja pensem que no només hem de pensar en la jubilació. A la jubilació, des de FECAC Autònoms, diem que comença als 42 anys per començar-la a preparar. És a dir, no serveix de gaire que els últims 5 anys augmentis la teva baixa cotització perquè després no es veu reflexada una realitat del teu rendiment net en la teva jubilació i no podràs viure amb la pensió que se't quedarà. Per tant, la jubilació hem de preparar-la molt abans. Comença als 42 anys, perquè si tenen en compte que hem de tenir cotitzats 38,5 anys i s'agafaran els últims 25 anys per fer el càlcul de la jubilació, estem parlant de que, si ens jubilem als 67 anys, estem parlant de que la jubilació realment comença als 42.
Efectivament.
I clar, això moltes vegades culturalment no ho tenim present. I després arriba el moment, no? I,
clar, és quan t'adones que has anat pagat poc, encara que per un sigui molt, però clar, en relació a el que hagis anat pagant, perquè clar, abans de posar en marxa aquest nou sistema, el 80% dels autònoms, Daniel, triaven la base mínima per cotitzar, la gran majoria.
Correcte. Sí que és veritat que, clar, treballar autònom tens una part de treballador molt important i una part d'empresari, no? I, per tant, sí que hi havia la creença d'aquella dels calés on millor estan és a la butxaca. Però després, el dia a dia ens pot, i què passa? Doncs que ens gastem els diners i no fem aquesta previsió que finalment doncs, acaba arribant el dia de la jubilació. Després doncs, tenim prestacions més baixes. I després no només ens hem d'enfocar en les prestacions de jubilació. El dia de demà podem tenir un accident laboral i tot anirà en funció de la nostra base de cotització. Va arribar la pandèmia i les ajudes van anar en funció de la base de cotització. Si tenim un permís de maternitat o de paternitat, anirà en funció de la base de cotització. I ara que també hi ha el cese d'activitat, que és, entre cometes, l'atur dels autònoms. Mm. És una mica més complicat de gestionar que l'atur per un treballador per compte d'altri, però va en funció de la teva base de cotització. Per tant, si tens una base de cotització baixa, tindràs una prestació i una protecció baixa. Per tant, nosaltres, des de FECAC Autònoms, abordem aquest tema doncs, que el treballador autònom cada cop tingui més protecció social.
Bueno, sort que hi ha gent com vosaltres des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya que aneu treballant perquè les coses vagin canviant mica en mica i avui hem volgut parlar amb tu, que ets el president, en Daniel García. Gràcies per la tasca que feu, Daniel, i qualsevol cosa ja sabeu on estem.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Què? Espanya, Sèrbia. Com? Con todos los cracks en el campo. ¿Dónde? En tiempo de juego.
lunes a las 8:15 de la tarde.
¿Por qué?
Porque el fútbol se puede escuchar en muchos sitios, pero se vive en COPE.
¿Cómo mola?
Este martes, España-Serbia en tiempo de juego.
Vamos a recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con el lema "Id e invitad a todos al banquete", la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa del Domo. El domingo 20 de octubre, a las 12 de la mañana, en 13.
Esteu escoltant la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i d'aquí a re, a un moment, parlarem d'actualitat amb la companya Yolanda Bernal i també ens farem ressò de què està passant esportivament parlant i molta gent preocupat per la lesió de Lamin Yamal. Doncs tranquils que d'aquí a un moment Albert Díez ens dona llum a tots els dubtes que tingueu sobre el tema esportiu. Així que no marxeu perquè continueu aquí a la Linterna fins a les 8 i després arriba Ángel Expósito, que continua la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipoyagán estamos de fiesta. Fíjese qué terremoto. 4 comedores espectaculares desde 129 euros. Modelo Jacking con espectacular mesa de televisión y accesorios. 129 euros. Sí, 129 euros. Modelo Omoa, 199 euros. Modelo Lennox, 249 euros. Modelo Uluru, 349 euros. ¡La locura! Y muchos comedores para elegir a su gusto. Podrá escoger medidas, colores, estilos. Venga a verlos, le encantarán. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Asbalwanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
COPE Cataluña y Andorra.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de parlar dels departaments de Justícia i de Salut, que atenció, revisaran properament el programa de prevenció de suïcidis a les presons catalanes, un programa que no es revisa des de l'any 2019, que és quan es va aprovar. I més a curt termini, en les properes setmanes, entrarà en vigor 10 mesures de xoc. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, reconeix que la situació preocupa. En el que portem d'any s'han suïcidat 11 presos i només en dos d'aquests casos es va activar el protocol de risc. Per tant, del que es tracta ara és de millorar la prevenció, la detecció i, evidentment, l'actuació.
I l'eix central de la revisió del pla és precisament trobar elements de detecció. Això és el que ens treu el son. Per entendre's, com pot ser que algú ha tingut aquesta tendència i, malauradament, en alguns casos ha acabat suïcidant i no estava detectat el risc.
I com deies, abans de que es faci una revisió d'aquest protocol de suïcidis, es posen en marxa 10 mesures de forma més o menys immediata. Per exemple, es posa en marxa la figura de l'intern de suport i es crea una bústia d'avís de risc. Es farà una llista dels estris considerats perillosos, als quals els presos amb risc de suïcidi no podran accedir. S'habilitaran cel·les sense barrots i es canviaran els llençols i tovalloles, com explica Elena Pérez, secretària de Mesures Penals.
Substituir la roba de llit i d'higiene per algun tipus de roba que sigui no resistent. És a dir, quan una persona que té un risc i ja està, que té capacitat d'acció en la seva pròpia cel·la, caldria que disposés de roba de llit i d'higiene que no sigui resistent. Això existeix en el mercat. Intentarem valorar també el criteri que tingui salut, perquè deu tenir tradició en unitats de tipus psiquiàtric amb aquest tipus de material per fer-lo servir.
I s'intentarà també crear espais alternatius per l'aïllament que siguin menys restrictius per als presos i amb videovigilància, i els psiquiatres podran vetar l'aïllament de presos amb risc de suïcidi.
I avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid, que s'allargarà fins a finals d'any. La vacunació es recomana especialment als col·lectius de risc, per exemple, els majors de 60 anys, persones amb patologies cròniques, infants o personal sanitari.
Exacte, una vacunació que cada any a Catalunya evita més de 34.000 casos de malaltia i les seves complicacions de salut. La vacunació al CAP sempre es fa amb cita prèvia. Qui ja l'ha demanat és la Teresa Sàlvia, al CAP de l'Eixample de Lleida, i ja té hora per divendres.
Per vindre-nos a vacunar avui, venim a demanar hora a la doctora, a la nostra infermera. Vamos, això és el que jo he fet. No. A mi encara no m'han vacunat. Jo avui ho he sentit a la tele i llavors dic, doncs me n'hi vaig a demanar hora. I ja em vacuno el divendres.
La Teresa té un factor de risc afegit a la seva salut. Ella és diabètica. Si agafa la grip i no està vacunada, doncs seria molt més complicat i amb unes conseqüències que podrien ser greus. Com que ella és conscient, segueix les recomanacions del metge.
Home, doncs perquè jo sóc diabètica i la meva infermera cada any me vacuna, cada any, per previsió, perquè soc de risc. No, a mi és que la vacuna de la grip no m'ha fet mai cap contraindicació. I no m'ha fet mai res. Però, en canvi, la del Covid ho passo horrible. Jo sí que, bueno, jo, com que faig molt cas de la meva infermera i de la meva doctora, jo a creure.
I una novetat d'aquest any es comptarà amb la participació de les farmàcies. Concretament, a partir del 28 d'octubre, quan una persona major de 60 anys vagi a la farmàcia a retirar la seva medicació, el farmacèutic li preguntarà si s'ha vacunat. Si no ho ha fet, li recomanarà que ho faci. Jordi Casas, president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, valora positivament aquesta iniciativa.
I creiem que és un moment doncs, idoni aprofitar doncs, aquesta capilaritat de la xarxa de farmàcies per incidir en aquell moment, a més una població en la qual, com ja vam fer durant la pandèmia, doncs ajudar a combatre aquesta bretxa digital, i l'objectiu és que sortin doncs, de la farmàcia convençuts i, a ser possible, ja amb la cita, utilitzant aquests canals que s'han explicat, doncs ajudar a que sortin de la farmàcia directament doncs, amb la cita i el lloc i amb les explicacions adients.
I una altra novetat és que les comarques del Barcelonès Nord, Baix Maresme i Maresme Central faran una prova pilot per incrementar la cobertura vacunal de la població diana. El 7 d'octubre passat es va iniciar l'enviament d'SMS a persones de risc per la citació proactiva. Aquestes persones no caldrà que reservin dia i hora i només cal que vagin al CAP.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I ara arriba el moment de la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope en la veu d'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Aquesta és la pregunta. Com estàs? Bona tarda a tothom.
Viento en popa toda vela. Escolta'm.
No que... corta el mar si no vuela un velero bergantín.
Ai, com es nota que tenim una edat, eh? Escolta'm, hem d'estar tranquils o no per el tema de lesió Lamine Yamal?
En general, a la vida hem d'estar tranquils, però en el cas de Lamine Yamal hem d'estar tranquils, que saps que quan hi ha alguna notícia, alguna novetat respecte al futbolista del Futbol Club Barcelona, puja al pa, lesionat amb Espanya, abandona la concentració, torna a Barcelona, se sotmet a proves, avui trigaven molt en sortir aquestes proves, bàsicament el dictamen, però hem d'estar tranquils, no té cap lesió muscular. Mira, els detalls els té el Víctor Navarro, que ja està en aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra, i ens explica com està Lamine Yamal i moltes altres coses. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Montse, un Lamine Yamal que ja sabem la lesió. És una sobrecàrrega a la cama esquerra, als isquios. És una lesió que no és greu. Podria estar, si vol, Hansi Flick diumenge a Montjuïc al Barça-Sevilla, el primer partit dels 6 que disputarà el Barça importants en els propers 21 dies. Però és veritat que també li pot donar descans perquè dimecres vinent hi ha el Barça-Bayern a Champions i dissabte al clàssic, dissabte 26 d'octubre. Així que Lamine Yamal haurà de descansar uns dies després d'abandonar aquesta concentració de la selecció espanyola, i és la notícia d'avui a Can Barça, una lesió que no és greu, només necessita descans. De la resta, bones notícies si en format de tornada. Tornen 3 jugadors després d'aquesta aturada. Fermín López, que avui ja ha fet part de l'entrenament amb el grup i que estarà a la convocatòria del cap de setmana. També s'espera Dani Olmo. Va tenir un gran inici després del seu fitxatge aquest estiu i es va lesionar un mes aturat i ara tornarà i estarà disponible per Hansi Flick. I la gran notícia que en Barça és Gavi, un any després de lesionar-se amb la selecció, tornarà un any després en la convocatòria. En el cas de Gavi, Hansi Flick i els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona decidiran la càrrega de minuts que tindran els propers partits.
Molt bé, gràcies, Víctor. Fermín, Olmo i Gavi, que apunten a Sevilla, que és la propera cita després de finalitzar aquests compromisos de seleccions. Saps, Montserrat, que és la segona aturada d'aquesta temporada, que encara queda la segona part per alguns d'aquesta tongada de partits internacionals. I el Barça, el diumenge, bon partit, a l'Olímpic. Barça-Sevilla, amb aquests tres noms propis, sabent que Lamine Yamal no té cap lesió muscular, i el dissabte, assemblea del Barça. Assemblea telemàtica, que ha generat molta controvèrsia.
Uh-huh. Escolta'm, què ha passat a Girona? Nova baixa?
Sí, nova baixa. Cristian Portugués Porto, que a l'últim partit, abans de l'aturada per partits internacionals, en l'enfrontament davant el conjunt basc de l'Atlètic Club, Girona Atlètic Club, el diumenge 6 d'octubre, Porto no va jugar, no va entrar a la convocatòria, ens va explicar Mitchell el dia anterior, a la prèvia, que tenia molèsties al turmell. Doncs bé, avui ens ha sorprès el Girona anunciant que Porto, per corregir aquestes molèsties al turmell dret, ha passat pel quiròfan. L'ha operat el doctor Ramon Cugat, estarà mínim un mes de baixa i se suma a la llarga llista de lesionats que té el Girona. Blind, Sigankov, Oriol Romeu, Brian Hill, que també tenia unes molèsties, i ara Porto. En principi, Brian Hill pot estar pel proper compromís del Girona, que és aquest Girona Reial Societat de dissabte, i Blind apunta a arribar, a tornar a jugar a finals d'aquest mes.
I torna a entrenar a l'Espanyol o
Edu
amb l'Espanyol?
Edu Expósito ho ha fet avui, és un lesionat de llarga durada, trencament lligament encreuat del genoll. Doncs bé, avui una molt bona notícia per l'Espanyol, el retorn d'Edu Expósito. Dèiem, Barça-Sevilla, Girona Reial Societat i Atlètic Club Espanyol el proper cap de setmana són els compromisos en el retorn de la Lliga.
Doncs més informació a Esports Cope. Albert Díez, gràcies, com sempre.
A tu, Montserrat, que vagi molt bé. Una abraçada.
Que vagi bé, eh? A Esports Cope, més informació, com dèiem, els butlletins informatius i, òbviament, a partir de la nit, ja sabeu que hi ha el programa amb el Juanma Castaño. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Demà tornarem amb més coses des de la Linterna de Catalunya i ara, òbviament, us deixem amb Ángel Expósito perquè la Linterna continua amb tota l'actualitat d'aquest dia. Dit això, que acabis de passar una bona tarda i vigila que demà diuen que aquí a Catalunya plourà, sobretot a la tarda, eh? Que vagi bé. Bona tarda, adéu-siau.